Infosport, tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Avui estem a dia 12 de setembre i comencem ja el programa número 1 dels divendres. També vam començar ja el dilluns el número 1 d'Infosport i avui és el número 1 del programa d'Infosport dels divendres. Les vies de so, prenyador i un curs per la Ramon Argenter. Per què? Perquè aquest cap de setmana es pot dir que comença la Lliga. Comença la Lliga, però només començarà la de futbol, la categoria preferent on està el club de futbol Ripollet, i també començarà la Lliga Nacional de Futbol Sala. Les altres competicions aniran afegint setmana darrere setmana, no? La setmana que ve començarà ja la Lliga de Bàsquet, Copa Catalunya, amb el Ripollet A i el Ripollet B. La setmana del dia 28, doncs, començarà la Lliga de Hockey i també el futbol sala categoria territorial i futbol sala femení. I a finals de setembre, podríem dir que ja començarà la Lliga de Futbol Territorial i el 4 d'octubre començaria la Lliga de Handball, la Lliga de Futbol Sala Femení del Can Clos B i també la Lliga de Tenis Taula. Però avui el que farem serà, per exemple, parlar de que ja sabeu que en el primer programa va fer un recull, un repàs de tots els actes que es va fer per la Festa Major de Ripollet, i ens falta, doncs, per fer el reportatge que vam dir que faríem avui divendres del Club Tenis en Ripollet, perquè a més de posar les pistes al carrer per segon any consecutiu, doncs també es va disputar el campionat que fan cada any, el campionat social. A part de que juguen la Lliga del Baix Llobregat, també juguen, podríem dir, doncs, el campionat social. La Lliga del Baix Llobregat, que començarà ja també el mes d'octubre, vindran tots aquí. Però anem a fer un repàs a el que va passar pel motiu de la Festa Major de Ripollet, el torneig social, on a la primera semifinal masculí, Àlex Moya va guanyar 2-0 a Manolo Pérez, Carlos Cerrudo va guanyar 2-0 per sorpresa a Àlex Jiménez, i llavors podríem dir que també les altres semifinals van ser Francisco Díez, que va guanyar 2-0 a Antonio Garcés, Antonio Gómez va perdre 0-2 davant de Santiago Rivas i Marina Rull va guanyar 2-0 a Anabel Lozano i Miriam Fernández va guanyar 2-1 a Judit Moraga. Llavors es van haver disputat també les semifinals de dobles. Creus i Moreno van guanyar 2-0 a Ruiz i a Rey i Fernando Moya i Fernando Díaz van guanyar 2-0 a Santiago Rivas i Antonio Gómez. La final de dobles, Carlos Cerrudo va perdre Àlex Moya per 0-2 i Santiago Rivas va perdre davant de Francisco Díaz per 0-2. Anem a recordar les paraules del seu president Manolo Pérez.
Es la tercera edición que lo hacemos ya, vemos que la cosa va en aumento y bueno, esperemos que cada año vamos haciendo alguna innovación. Tenemos bastante colaboración sobre todo de gente del club y bueno, de momento este año a la hora que es ya llevamos casi 60 niños y contando que acabamos sobre la una, pues llegaremos a prácticamente a la cita de cada año, que es 110-120.
¿Cómo surgió la idea de hacer tenis la carrera?
Pues mira, lo hablaron un par de socios antiguos de cara a promocionar un poco la escuela del club, que antes no tenía tanto auge, y bueno, se decidió en combinación con la gente de Comisión de Fiesta Mayor del Ayuntamiento y del Patronato de Cultura, de hacer algún evento así un poco tema deportivo y más directamente del tenis, ¿no? Entonces surgió la idea de hacerlo aquí en la pista esta del Esbar, que es un sitio central, dijéramos, de fiesta mayor, donde hay bastante paso y se ha conseguido año tras año mejorarlo.
Después de hoy del tenis la carrera, llegó por la tarde, hoy sábado, están ya semifinales y tanto en individual como dobles, ¿no? De campeonato social.
Sí, aquesta tarda fem el torneig de Festa Major i a partir de les 5 de la tarda es juguen les semifinals, tant d'individuals com dobles, com aquest any també tenim una semifinal de competició femenina.
Hi ha algun favorit que puguis adelantar qui pot guanyar a les categories?
Home, com a favorit a la categoria individual, pues, clar, la gent jove és la que té més opció. Està l'Àlex Moya, està l'Àlex Jiménez, Carlos Cerrudo, i jo com veterà, pues, que m'he quedat amb el grup d'ells, pues, també intentaré passar-m'ho bé, sobretot.
Perquè en aquest torneig social no existeix, no?, l'edat de més 50 o més 18 o més 40.
Aquest any també hi ha una innovació. La gent que ha volgut apuntar-se, hem fet una categoria de més 50. I és una innovació aquest any. És el primer any que es fa i també ha hagut bastant participació i també serà una final maca.
I també parlant ja de la temporada que ve, quan el campionat de la Lliga de Baix Llobregat, l'any passat va baixar de categoria, aquest any ha pujat l'altre equip, no?
Aquest any hem pujat a la categoria màxima, que hi ha el campionat aquest. És una categoria molt dura perquè hi ha equips de primer nivell del tenis Barcelona, del polo, del tenis la salut. Són equips que tenen jugadors que han jugat en categoria alt nivell de competició i que ara tenen una edat, però encara continuen mantenint el seu nivell.
I quants equips farà per la propera temporada, a part dels tres masculins?
Mantindrem segurament els mateixos equips. El que passa que segurament de més 18 només hi haurà, possiblement que només hi haurà un equip. Pels carnanos amb el tema d'estudi i això, arriba un moment que a mitja temporada tenen exàmens i això, i han hagut de deixar pendents partits i clar, tampoc queda bé. Preferim fer un únic equip més competitiu, amb més gent, i que sempre puguem agafar un o altre. Si un no pot, doncs sabem que tenim força reserva per fer i per anar a competir.
O sigui, hi hauria el més 18, el més 40 i l'altre que era que jugava sub-21?
Bueno, després estan les categories dels campionats de federació explícit, que són els cadets i els júniors, i, bueno, i els equips infantils, que són els que tenim els 6 o 7 equips, depèn dels nanos que hi hagi, que vulguin jugar, pues, es fan els equips.
Això de cara a aquesta temporada, i tornant al local social, doncs això serà avui el tenis de carrer fins a la 1 al migdia, no?
El tenis de carrer és fins a la 1, i com diguem, hem dit abans, avui a la tarda al poliesportiu es jugaran les semifinals del torneig de Festa Major 2008.
Llavors, diumenge, hi haurà ja finals i pel tercer i quart lloc, tant individual com masculí i dobles, no?
Sí, el diumenge, a partir de les 9 del matí, es faran el tercer i quart lloc, i algunes de les finals femenines segurament també jugarà a partir de les 9 i algun de dobles, perquè hi ha un problema de combinació de jugadors, perquè hi ha jugadors que estan implicats en el dobles i en l'individual, i doncs s'ha de fer d'una manera que es pugui combinar, per que puguin jugar un partit i l'altre.
I a la 1 lliurament de premis?
A partir de la 1, si anem bé d'horaris, perquè el tenis ja sabem tots que quan comença, però no quan acaba. I clar, depèn de com vagin els partits, pues, però en principi ho tenim programat allà al voltant de la 1 de la tarda, sí.
I tornant altra vegada a la Lliga, es mantenen els jugadors de l'any passat, els que van jugar l'any passat, la que van acabar continuant aquest any?
Sí, és el que et deia, a nivell de més 40, pues, sí, es mantenen pràcticament els mateixos. Segurament hi haurà alguna incorporació d'algun jugador més, possiblement tinguem la participació del David, que és el noi que tenim ara d'entrenador al club, i estem amb el tema aquest. I de cara al de més 18, pues, al fer un equip només, suposo que haurà alguna baixa d'aquests nanos que estan a la universitat i segons ells no disposen de temps per fer els partits, i bueno, els de més suposo que seguiran els mateixos.
És el que anava a preguntar, com ha dit l'entrenador. Teníeu el Víctor Campos, que l'any que passa ja no va acabar la temporada, no? I ara teniu un nou entrenador?
Sí, a nivell de l'escola, pues, el problema és que hi ha tots els clubs, no? Hi ha cicles, s'acaben cicles i s'intenta tirar cap endavant, intentar mantenir el que hi ha amb intenció de millorar-ho, i bueno, això passa a qualsevol club i qualsevol entitat. Hi ha canvis, hi ha opcions de continuar, de deixar-ho, i aquesta vegada, pues, a nivell de junta directiva i tal, hem de seguir, que era necessari fer un canvi, ja no per problemes deportius exclusivament, sinó per també han influït també tema extradeportiu i bueno, i la cosa, pues, de moment creiem que com a mínim l'estem mantenint i intentem millorar dia a dia.
Era jugador xilè, i ara el que teniu?
És d'aquí de la terra.
I el rànquing, d'un i de l'altre?
Aviam, el rànquing, com no juga en competició, però aquest hem vist alguns partits de competició i té un bon nivell. A part de que els nanos, que és l'important en aquestes edats, a part dels jugadors que pugui tenir de competició, tenim també que els que són petits i això s'ho passen força bé amb ell i tenen molta il·lusió per venir a entrenar. Destacar també, que tenim una jugadora, la Marina Rull, que als tornejos d'estiu de categories infantils ha quedat ha assolit el primer lloc del rànquing, enfrontant-se a jugadores de Girona, de Tarragona i d'aquí de tota la comarca del Barcelonès, i ha assolit el primer lloc en puntuació.
Pot sortir un Nadal de Ripollet?
Home, ojalà.
En masculí o en femení?
Ojalà, ojalà. Hi ha nenes que tenen molta projecció. Actualment, suposo que a nivell de federació també tenen molt més recolzament que nens, perquè hi ha poques nenes, perquè arriben a una edat que si hi ha 10 nanos fent escola, hi ha 10 nenes, de nenes queden 2 o 3, i de nanos pues, continuen 8 o 9. I això també és important. I de cara a la federació, jo crec que es premia una miqueta més el tema de tenir nenes, li donen més, no més avantatges, però tenen bastant suport.
I també hi ha algun nen o alguna nena que s'hagi vist per un altre equip que digui, per què no me'l porteu al meu club?
Sí, hi ha hagut, això hi ha hagut també a la inversa. Hi ha nanos que estaven jugant a clubs importants a Barcelona i al venir l'entrenador aquí amb nosaltres, pues, els pares també han decidit que vinguin amb ell i s'han canviat de club i els tenim aquí amb nosaltres.
Aquest entrenador, com se diu, i de on ve?
David Creus ha estat entrenant a diversos puestos i últimament estava també a Cercle aquí a Sabadell, que precisament el dia d'ahir van jugar una final en la Marina Rull del campionat aquest de júnior. I una data curiosa, que és que aquest noi, quan era jovenet, les primeres vegades que va agafar raqueta pràcticament va ser aquí a Ripollet, al tenis Andacos, amb el de tots conegut Víctor.
Que feia parella amb mi a dobles.
Que feia parella amb tu en dobles, i va ser un dels primers que va estar tocant raqueta. I havia estat jugant tornejos aquí en Sandacos també estem parlant de fa 30, 30 i pico d'anys.
Ha plogut molt.
Ha plogut bastant, sí.
Tenis.
Com veia la nit, ahir va ploure bastant, el que passa que aquest matí ha refrescat i semblava ser que tornaria a ploure i no ha plogut. Fet aquest repàs aquests partits del dissabte, i llavors el diumenge es van disputar ja doncs, les finals. Carlos Cerrudo va perdre davant d'Àlex Moya per 0-2 i es va proclamar campió Àlex Moya, i Santiago Ribas va perdre davant de Francisco Díaz per 0-2. I pel tercer i quart lloc, Àlex Jiménez va perdre davant de Manolo Pérez per sorpresa per 1-2. I també a la final de dobles, Díaz i Moya varen perdre davant de Creus i Moreno per 1-2, i a la final femenina, Marina Rull va guanyar a Miriam Fernández per 2-0. I a partir de la 1, doncs, es van lliurar ja tots els premis d'aquest trofeig de la Festa Major del Club Tenis Ripollet. Ara anem al món del futbol sala.
Futbol sala.
Futbol sala. Futbol sala. I aquest cap de setmana, ahir, dijous concretament, doncs es va disputar, es va fer la presentació del futbol sala a Ripollet. A partir de les 3:45, doncs es va jugar partits sempre amb el mateix equip contra l'Hospitalet, un club que l'any passat militava a la divisió de plata i aquest any ha baixat a la categoria del Ripollet, el que passa que no estarà al mateix grup del Ripollet. Varen jugar els juvenils que varen perdre 0-4 davant de l'Hospitalet. Llavors van jugar el Ripollet B, que perdia 4-2 davant de l'Hospitalet i va guanyar per 6-4, i finalment la presentació ja oficial de tots els equips, van sortir a la pista tots els jugadors, tots són de casa, en aquest cas la Primera Nacional, amb 16 jugadors, tots de casa, doncs es va fer la presentació un per un de tots els equips, i llavors van jugar contra l'equip de l'Hospitalet i va guanyar l'Hospitalet per 2-3. A l'acabar el partit, doncs, parlàvem precisament amb Antonio García, que fèiem una valoració de com veia la Lliga d'aquesta temporada.
Hombre, la temporada se presenta muy bien, muy bien.
Hay caras nuevas, ¿no? Han venido 3 exiliados.
Sí, bueno, han hecho sus peripecias por ahí y bueno, vuelven a casa y bueno, aquí estamos esperándoles porque son unos jugadores muy válidos.
¿El mejor equipo que la temporada anterior?
Hombre, el equipo crece mucho en calidad y sobre todo en el tema de gol, ¿no? Ganamos mucho en gol y en calidad porque el equipo del año pasado hizo un esfuerzo grandioso, pero bueno, no hay duda que los jugadores que vienen tienen mucha calidad.
Cada año el B es el que hace la escalera, ¿no? Este año también un par de jugadores del B han pasado al primer equipo.
Sí, precisamente ha pasado Tony Moreno. Tony Moreno ha hecho una temporada excepcional, excepcional, ha sido el máximo goleador, encima ha sido una persona que ha estado muy integrada en el equipo. Y después, bueno, tenemos la pequeña apuesta del club con Juanito Martín, que bueno, que creemos que bueno, que nos va a dar muchas alegrías.
Estamos ya a punto de empezar la temporada. ¿Habrá un fichaje o ya la plantilla está cerrada?
No, la plantilla está cerrada. Ya llevo un mes cerrada la plantilla. Hemos traído lo que creíamos que era conveniente. Hemos hablado con las personas adecuadas. Yo creo que son todos de Ripollet. Y nuestro... A ver... Lo que es el sentimiento de Ripollet es que sean todos de aquí. A veces no se puede, pero bueno, este año lo hemos conseguido.
Vamos a empezar la liga en el campo de Vilassar, un gallito de los que quieren ascender y nunca ascienden. Pero este año sí pasará tantos apuros como el anterior, ¿se va a sufrir tanto?
No creo. Bueno, no creo que se sufra porque creo que la liga está muy igualada. Y nosotros sabemos aprovechar esas ocasiones, ¿no? Cuando está tan igualada es cuando entre ellos se pelean y nosotros tenemos esa fortaleza de salir la primera vuelta como salimos. Yo creo que luego estaremos cómodamente.
¿Será el Ripollet el equipo revelación?
Bueno, el equipo de revelación del Ripollet siempre es el equipo de revelación. O sea, solo hay que leer todos los periódicos todos los años. Todo el mundo lo da por hundido, todo el mundo que estamos acabados, que plegamos. Y resulta que luego a mitad de temporada sale que es el equipo de revelación.
¿Y qué le has pedido al colegio de árbitros?
No, bueno, yo al colegio de árbitros no le he pedido nada. O sea, mira, precisamente hoy nos han mandado aquí en su...
¿Habrá rezado?
No, que hagan su faena. Que miren que aquí se está haciendo un trabajo muy grande y que miren también que el club está por encima de todo eso.
Futbol sala. Futbol sala.
Doncs bé, el partit va començar amb aquest l'Hospitalet. Va començar guanyant l'Hospitalet per 0-1 en gol en pròpia porta de Rubén. Ávila va aconseguir l'empat, 1-2. Toni va posar l'empat a 2 i amb aquest resultat d'empat a 2 anàvem al descans. I llavors ja a la minut 2 de la segona part es tornava a adelantar l'equip de l'Hospitalet amb el 2-3 i amb aquest resultat va acabar el partit. Però és que aquesta setmana ja comença la Lliga. Comença la Lliga, primera jornada del dia 14 de setembre. Doncs ja comença la primera jornada del món del futbol sala, primera divisió nacional. El Gavà jugarà contra l'Inca, el Sant Vicentí contra el Manacor, el Corbera contra el Canet de Mar, el Gassifret Atlètic jugarà contra l'Olímpic La Floresta, el Ramon Ferrer contra el Vall d'Atenes, el Moncada contra la Unió, l'Escola Pia Sabadell contra el Centelles i el dissabte a partir de 2:00 a 6:00 de la tarda el Vilassar de Mar contra el futbol sala Ripollet. També li preguntàvem al seu entrenador, Antonio Estremera, que el Vilassar és un dels gallitos també per pujar de categoria.
Hombre, a ver, en teoría el Corbera campeón que no ha subido, el Ibiza que tiene un equipazo que ha bajado de plata con los brasileños y todo, el Canequido quedó subcampeón, el Centella ha fichado brasileño y todo, y el Valdetena. Esos 5 o 6 equipos van a estar, creo yo, que van a estar arriba.
¿Y el Ripollet?
Esperemos tener en ese grupo, sería muy, muy bonito. Yo creo que calidad ahí, ¿eh? Calidad ahí, y trabajo.
Luego
también.
Ya estamos a punto de empezar la liga, primer partido a Vilassar de Mar, otro equipo también que quiere ascender, ¿no?
Evidentemente, me he olvidado antes en la quiniela esta de Vilassar, que ha fichado a dos del Montornés, los dos mejores del Montornés. Por lo tanto, hay que tener el respeto de sábado. Y el jueves tenemos aquí un toque bueno, que viene el Hospital del Sport, que ha bajado Vicente de Plata con todos los jugadores que tenía del Barça y todo eso, que tiene un muy buen equipo, que es la presentación del club con el juvenil, el segundo equipo y el primer equipo del Hospital. Ahí veremos ya el toque del equipo de cara a la temporada esta.
Luego de la presentación, el día será el día 11.
El día 11 por la tarde.
Y luego ya será ya el primer partido oficial. ¿Los partidos en casa siempre serán a las 6:30?
No, este año es 7:45.
7:45.
Porque el B juega ya a reloj parado. Entonces, ellos en vez de empezar a las 5, empezaron a las 5:45 y un cuarto más. Necesitan media hora más. Ellos adelantan uno en cuarto hora y un cuarto hora que le damos nosotros.
Que este año también a reloj parado creo que va a tener que jugar a la Liga Nacional el equipo de la División de Plata, el Can Clos femenino también.
Sí, se ve que me parece, si no me equivoco, me dijo el presidente que hay 8 jornadas que coincidimos aquí los 5 equipos. Están poniéndose de acuerdo, Madrid ya no puede echarse atrás.
Yo estaba mirando calendarios y sí queda la circunstancia de como que el equipo B jugaba siempre a las 5 de la tarde. El equipo de Can Clos jugaba también a las 5. Este año coinciden Por mínimo, el B y el Can Clos División de Plata coinciden.
Sí, sí, y aparte coincidimos los tres equipos del Ripollet más los dos de Can Clos, si son cuatro o cinco jornadas y ocho que coincidimos los tres que jugamos en los parados. No sé dónde vamos. Y pero que el problema es que de Madrid, nosotros jugamos la Federación Española, ya está hecho el calendario, no se puede echar para atrás. Ellos empiezan en octubre, están poniéndose de acuerdo con un equipo canario, no sé qué historia, por lo menos para quitar otros cuatro partidos, quedarse en la vuelta a ellos. A ver si se puede conseguir.
¿La plantilla está ya cubierta o hay alguna incorporación más?
No, no,
futura.
No, no, ya está cubierto. Los 16 de Ripollet, los 16 de la casa, salido aquí, ya lo ves. Y esto va a ser lo que este año nos dé, creo que el éxito del club, del pueblo y con la afición. Como el Fernando ya sabe que el campo fútbol vende más gente todavía y yo creo que este año puede ser un...
Y además, además con la cooperación de otro entrenador, ¿no? Contigo,
ah, sí,
Juan Orduna.
En los Juan Orduna, que estaremos los dos juntos. Los dos calvos. Así que
mejor equipo, ¿no?
Mejor equipo del campo y mejor equipo de entrenadores, sí, yo creo que sí.
Futbol sala. Futbol sala. Futbol sala. Futbol sala.
Doncs bé, aquests 16 jugadors són com a porters David Guerra i Jonathan Fernández i com a jugadors Toni Moreno, Enrique Martínez, Ángel Ávila, Sergio Ruj, Rubén Alonso, Óscar Bayón, Juan Fernández, Samuel Martín, Fran Villalba, David Franco, Fernando Ruj, David Bustamante, Daniel Alpuente i Juan Martín. I els dos entrenadors, els dos calvos que deia ell, doncs són Juan Orduna, que entrenava l'equip B i passat al primer equip, i Antonio Extremera, i el delegat Manolo Real. Deixem ja, i recordar doncs que comença la Lliga aquest dissabte a les 6 de la tarda a Vilassar de Mar, Futbol Sala, Ripollet, Lliga Nacional de Futbol Sala.
Tenis taula, tenis taula.
I sempre comencem el programa, sempre, tant el dilluns com el divendres, comencem sempre amb el Club de Futbol Ripollet. El que passa que sempre que tenim protagonistes, doncs el club protagonista, que el dia el deixem per l'últim. En aquest cas, per l'últim, tindrem el Club de Futbol Ripollet. Però hem de dir que aquest cap de setmana, doncs, la notícia important és el tenis de la Ripollet, que la jove jugadora internacional del Finca Ripollet, Berta López, doncs aquest dilluns marxarà al dematí cap a l'aeroport del Prat de Llobregat per volar cap a Madrid, on l'estaran esperant la representació de la Federació Espanyola, que marxaran cap a Xile per jugar a la ciutat Viña del Mar, on es disputarà els Jocs Iberoamericans. Quan acabin aquests Jocs Iberoamericans, doncs hem de dir que, per exemple, quan es vindrà, que són per jugadors i jugadores d'habla hispana, quan s'acaba aquest torneig ve el top nacional o internacional de Xile, on juguen diferents jugadors de tot el món. Doncs llavors, Berta López, del Finca Ripollet, no tornarà aquí a Ripollet quasi fins la primera setmana d'octubre. Li vindrà molt just, doncs, poder començar a entrenar aquí a Ripollet durant una setmana per jugar el primer partit de Lliga, que començarà el dia 4 d'octubre a la Lliga Nacional de Femenina, on jugaran el Ripollet contra el Mataró. I per acabar el món del tenis, hem de dir també que teníem aquí una circular de la Federació Espanyola on una altra jugadora de Ripollet, en aquest cas Sara Ramírez, que ara va tornar de Pequín, doncs se'n va cap a Rússia, se'n va cap a Sant Petersburgo, on del dia 4 al 12 d'octubre estarà a Sant Petersburgo a jugar als campionats d'Europa de la categoria absoluta. L'equip masculí està format per Isi Wen, Carlos Machado, Alfredo Carneros, Marc Durant i Víctor Sánchez. I l'equip femení està format, doncs, és curiós, per tres estrangeres i una espanyola. L'única espanyola de la selecció espanyola és precisament la ripolletenca Sara Ramírez. Perquè l'equip nacional femení serà Gen Shanfei, que és de Xina, nacionalitzada espanyola, Su Fang, Xina nacional espanyola, i la romanesa Gària Borac. I l'única espanyola, la catalana, la ripolletenca Sara Ramírez, que marxarà, doncs, a les ordres de dos entrenadors, Sant Doping i Vladimir Chauvin, doncs marxaran cap a Sant Petersburg per disputar els campionats d'Europa de la categoria absoluta de tenis taula.
Bàsquet. Bàsquet. Bàsquet.
I aquest cap de setmana també, doncs, va començar, ja fa dies que han entrenat, i va començar el dijous un partit de bàsquet on el Club Bàsquet Ripollet s'enfrontava a l'equip del Safra Claror, que va perdre per 65 a 72. Hem de dir que a l'equip del Club Bàsquet Ripollet, doncs, com molts equips, ha tallat pressupost i han quedat només que 10 jugadors en plantilla. S'espera, doncs, el fitxatge d'un parell de jugadors, però això és quan les coses vagin, per exemple, doncs, per intentar reforçar l'equip. Sempre s'espera a última hora, no? De moment, començaran la temporada Manel Álvarez, Albert Pujol, David Moulit, Alberto Fernández, Raúl Mogues, Lizard Termes i Pablo Quimón, que és un jugador del Ripollet B que passarà a jugar al primer equip. Les altes són Carles Cobos, que ve de Terrassa, i Josep Sant Martín i Jordi Anglí, que venen del Club Bàsquet Mollet del Vallès. I les baixes són Aitor Pérez, Artur Magrinyà, Xavier Espiga, Òscar Santo i Diego Rodríguez. Varen jugar ahir contra l'equip i hem de dir que, per segon any consecutiu, Carles Tatxer serà el primer entrenador de l'equip, Toni Aguilar el segon entrenador i els delegats Jaume Pujol i Julián Villegas. Varen jugar doncs, ahir contra el Safra Clarur, que és un club de la Copa Catalunya que estan a l'altre grup, però el grup número 2 i el Ripollet està al grup primer, i que van perdre per 65-72 i el descans vam anar guanyant per 37-34. Però la setmana que ve ja comença la Lliga i el Club Bàsquet Ripollet jugarà el dissabte a partir de dos quarts... Aquest dissabte no, la setmana que ve a partir de dos quarts de 8 de la tarda a Blanes. Anem a recordar les paraules del seu entrenador, Carles Tatxer, on debutaran doncs, a Blanes d'aquí 15 dies.
Sí, sí, d'entrada és el mateix els horaris de l'any passat, perquè ens van bé, perquè com que tenim jugadors del sènior B que volem que es vagin foguejant, juguen davant nostre i a casa sempre es quedarem gent del sènior B perquè ens ajudin i perquè es vagin agafant l'aire de la categoria superior.
I aquest any també ha patit o no?
T'he dit abans que hem fet l'equip pensant per posar el llistó més amunt de l'any passat, hem fitxat gent més veterana que els que teníem i conservats d'aquesta categoria i esperem que ens vagi bé la cosa, que donin els resultats que nosaltres esperem que
poden donar. Sí, es pot dir que hi ha millor equip que l'any passat.
Jo estic convençudíssim.
Sí, per lluitar pel títol?
Per lluitar pel títol, penso que aquest any amb la crisi s'ha notat molt. Hem fet fitxatges no de qualitat, sinó de gent conservada i de gent d'aquí a prop, perquè no tenim diners per anar a buscar, anar a buscar fitxatges de renombrón, no? El títol tampoc un ecopotencial, perquè en equips de Girona no sabem com dirà. No és la nostra idea inicial, però depèn de com vagi la Lliga, pues farem.
Com a mínim mantenir la categoria.
Jo crec que, com a mínim, lluitar pels punts de dalt.
I a més, aquest any el B ha pujat de categoria, per tant, hi haurà bons equips, no?
És la idea del Ripollet justament és aquesta, és que l'equip bé estigui a la categoria més amunt possible perquè es vagi informant i que puguem, aquest any hem passat un i que puguem anar passant cada any jugadors del senyor Vega, del senyor Adi de la casa.
De bon venen els jugadors fitxats?
Un ja havia estat de la casa, que és el Carles Cobo, és de Terrassa, és un jugador superconçat d'aquesta categoria, molt bo, i els altres dos són de Caldes, el Pivot, el Jordi Anglí i el Josep Sant Martí, que estaven jugant en el Mollet que van pujar a EVA.
I llavors, per segon any consecutiu, Carles Tatxer com a entrenador del Ripollet.
Sí, bueno, ja quan vam estar parlant amb el club el primer any, era un projecte de... havíem baixat d'EVA, era un projecte d'agafar gent de casa i consolidar a l'equip a Copa amb la màxima gent de casa, no? I ara pensa que podem dir que hi ha 6 homes que són d'aquí de l'equip. O
sigui que... I un club que no hi ha president, no? Hi ha una junta gestora?
Bueno, hi ha una junta gestora, el que passa que oficialment té d'haver un president i que continua sent el Jaume Mogues, però s'ha ampliat el personal de junta, hi ha més gent, i vamos, jo que estic veient ara aquests inicis de temporada, pues, es nota que hi ha més moviment, la gent es preocupa més i estan potenciant els equips inferiors perquè juguin a categories de preferent per començar ja a treure una bona base.
I fins a començar la Lliga hi haurà algun partit més amistós o no?
Sí, encara ens en queden 4 més. El dia 11, la Diada, ve aquí el Safra Claró, és un equip de Copa Catalunya que està a l'altre grup, i l'altre fin de setmana ens anem a Castellbisbal a jugar contra un torneig que hi ha 6 equips, 3 de Copa Catalunya i 3 de Primera Catalana.
Bàsquet. Bàsquet.
I estem ja, doncs, ja al final del programa, i al final del programa ja sabeu que sempre els divendres tenim un protagonista, en aquest cas el Club de Futbol Ripollet. Hi va haver fa poc temps, Déu-n'hi-do, faltaven dos partits per acabar la Lliga, va haver eleccions, i unes eleccions que van anar molt disputades, no? Com un partit de bàsquet, 69-68, el Club Bàsquet Ripollet, això si fos un partit de bàsquet, en aquest cas el Club de Futbol Ripollet, les eleccions, doncs va guanyar Cisco Inglada davant d'un exjugador, Javier Urbano, 69-68. I precisament avui tenim en directe aquí el nou president, el nou vicepresident i, a més, exjugador del Club de Futbol Ripollet, José Carbonero. Buenas tardes.
Buenas tardes.
I Cisco Inglada, bona tarda.
Bona tarda.
President i vicepresident?
Sí.
El que passa que jo no me'n recordo si Cisco Inglada ha jugat amb el Ripollet o no.
No.
Mai.
Entrenador.
Sempre entrenador, no?
Entrenador.
Has passat per tots els equips de futbol, de totes les categories, però com a jugador del Ripollet no.
No. I justament vaig començar d'entrenador
l'any que vaig deixar de jugar a futbol, i llavors va ser després que vaig tenir una lesió de l'esquena, una brucel·losis, que una enfermetat, i llavors vaig començar entrenant a la Unió Deportiva Maragall, que també hi havia el PP vinculat allà. És a dir, que fa uns anys que ens coneixem.
Sí, jo era el president de la Maragall, sí.
I el Cisco Inglada, clar, ha estat sempre actiu amb el futbol. Però José Carbonero, de Castel, de jugar...
No, perdón, yo no jugué al fútbol, Ripollet, jugó mi hermano.
Sí, sí, me refiero que estuves con el Ripollet y luego lo dejaste. Sí. Estuviste en la directiva. Pero de cuando jugaba tu hermano,
sí.
Ahora, ¿qué diferencia hay en el fútbol?
Diferencia.
Las tácticas.
Es que hemos pasado por varias etapas en el fútbol, ¿eh? Fútbol fuerza, fútbol técnica, y cuando mi hermano era fútbol fuerza. Mi hermano tenía una rabia, un nervio que se comía el campo.
Si no recuerdo mal, era el número 2.
El número 2, sí, 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 sí. Y ahora, pues, lo que te digo, por etapas, ¿no? Etapas de que el jugador más técnico, ahora parece ser que vuelve otra vez la fuerza. Y a mí me gusta una mezcla de fuerza y técnica.
Tú eres aquellos que decías, mira, sabes que cada uno jugaba en su sitio, ¿no? El 2, el 3 y el 5, que era el central. 4 sí. Y el 6, la media, y los 5 delanteros. Esto ya no lo veremos nunca, ¿no?
Nunca.
Los números sí, pero estas posiciones ya no. Cisco y Clara, sobre Maya.
No, fútbol. El futbol el que ha fet un canvi molt important, sobretot amb la superfície de contacte amb els camps. Vull dir, abans jugàvem uns camps que realment era molt difícil de jugar, llavors només el que tenia el privilegi de jugar en una tercera divisió o en una segona divisió. Però ara he de pensar que recordo que en el grup del Ripollet d'aquest any jo només recordo un camp que és de terra, el camp de
d'aquesta temporada.
De temporada, sí. Els altres són tots de gespa. Llavors, ja el futbol base, doncs ja els nanos ja assoleixen una tècnica que la van perfeccionant cada dia a través de l'entrenament, però abans era molt difícil. El que diu el Pepe, que era una força, és a dir, els entrenadors, el crit dels entrenadors era, doncs, vamos a ir con un par de cojones i sí. Remés, m'entens?
Rompe la pelota, rompe-la.
Rompe. Llavors, és diferent. Ara la gent està molt més tranquil·la, juga d'una altra manera molt sossegat. Ara el problema ve. El problema del futbol ara deriva tot amb l'entorn que hi ha, és a dir, amb el tema pares. És a dir, abans això no existia. Els pares abans eren uns aficionats i el fill era el que jugava i es tenia de defensar. Ara els pares són uns defensors massa acèrrims dels fills.
Un Ripollet nou amb moltes cares noves que estan dient José Carbonero, Cisco Inglada, i a més, doncs, jugadors que han pitjat per part del Ripollet, com Mariano Tomico González, que ve del Sant Cristòbal, Guillem Sotodossos, que ve del Serranyola, Camp Nou Bonatxe, que ve del Palau, Salvador Tirado, del Castellà, Rubén Bermejo, del Palau, Javi Sánchez, del Júpiter, i llavors del Sant Cugat de Vallès, el Francisco Jesús Ilzalde, i Marc Pons, que venen del Sant Cugat, Juan Antonio García, que ve del Bellavista, i llavors també tenim el Juan Fran, que és Herrera, que és el porter que venia, un porter que venia del Granollers, no? O havia estat el Ripollet i van al Granollers, o...?
No.
Era igualada, no?
Bueno, aquest nano havia estat... El seu pare havia sigut porter del Ripollet, de l'Herrera.
El Juan Fran.
Va estar un temps jugant amb el Ripollet. Llavors aquest nano venia del juvenil del Granollers, el que passa que va acabar amb el juvenil el nostre, perquè degut a la situació del juvenil el nano va poder vindre aquí, i és un nano que va acabar amb el juvenil nostre i ara ha passat al primer equip.
I ara tenim, de l'any passat, Gerard Sanz, Alberto Martínez, Alberto Mayoral, Agustín Borrajo, Pedro Ruiz Cuenca, Eduardo Marrón, Edu, Javier Merino i Pol Coll. La plantilla està tancada ja, o encara és com el de Primer Nacional, fins a sempre algú caurà?
No, la plantilla, la veritat és que no hem tirat llarg de jugadors, perquè tenim, a veure, primerament hem tingut de començar, vam començar amb la plantilla zero. Hem de pensar que el Ripollet aquest any, la Junta Nova del Ripollet, de la que he de dir, i ara aprofito que em ve la memòria, que hi ha un equip de gent que ha estat treballant molt, 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 i jo he de dir una cosa molt sincerament, que vull dir, jo, per si sol, potser la primera setmana o segona setmana hi hagués plegat, perquè van sorgir una sèrie de temes que a mi, que sóc una persona que m'agrada més l'esport, penso que no derivaven els problemes amb lo merament esportiu. I llavors la junta que hi ha ara, la junta que la formem una sèrie de persones, unes que ja havien estat vinculades, estan treballant moltíssim per posar el Ripollet una mica en ordre. Amb ordre, amb el sentit deportiu i amb el sentit social. I llavors amb això sí que ho he d'agrair-ho, i ara aprofito el moment per agrair-ho a tots els que han col·laborat, sobretot en el xiringuito de la Festa Major, doncs agrair-los i obrir-los les portes per qualsevol col·laboració que vulguin fer. Llavors, bueno, doncs el tema és aquest, que nosaltres estem intentant ara, doncs, treballar amb el tema de posar el Ripollet al seu puesto.
¿Qué caras nuevas veremos en la Junta Directiva?
¿Caras nuevas?
Sí.
Pues yo creo que son todas. Bueno, somos algunos expresidentes.
Algunos repiten, porque han estado otras veces en las directivas, ¿no?
O sea, repetimos, Toribio es presidente, repito yo también como expresidente. Jesús Lasierre también está en la Junta, también estuvo con Jordi Balaguer en paz descanse. Y creo que con Toribio también. Repite Natividad Román.
¿Ugarte también?
Ugarte también, sí. Y creo que ninguno más, ¿no?
No, los demás son nuevos. Los demás son nuevos, sí, sí. Provenen de futbol base. Bueno, el Paloma també havia estat vinculat sempre. És un home que sempre...
El Juan Paloma, sí.
El Juan Paloma sempre ha estat ajudant. I, bueno, llavors hi ha uns altres càrrecs que són gent que està... Està el Carlos Palau, està el José Barrero...
El Carlos Palau, que és el coordinador.
Està l'Albert Royo, que és el secretari, està el Juan Antonio Campos. Vull dir, és a dir, s'ha format un equip, penso, important i equilibrat. I equilibrat en cada un té les seves feines. I llavors intentem, en un any que és molt difícil, en el que intentarem per tots els mitjans, mirar d'assolir la col·laboració. Jo, és molt difícil aconseguir sponsors aquest any, en un any que la recessió, la crisi, com vulguis dir-ho, s'han de parlar cada dia. Llavors nosaltres intentarem, sobretot, que el Ripollet s'apropi al comerç petit, és a dir, que el comerç petit sigui algo que estigui vinculat al futbol del Ripollet mitjançant una campanya de socis, mitjançant uns descomptes que s'han de fer, però hem de mirar, sobretot, que el comerç petit col·labori amb el Ripollet i el Ripollet col·labori amb el comerç petit.
Perquè comencem la temporada ara. Quants equips tindrà el Ripollet? Des de la base hasta veterans, aproximadament?
Doncs pues mira, nosaltres tenim ara actualment un preferent, dos juvenils, dos cadets, perdó, tres cadets, dos infantils, dos alevins, tres benjamins, tenim dos prebenjamins i quatre equips d'escola i els veterans.
Jo sempre dic que aquí, saps, aquí falta una categoria.
Una categoria més.
Sí.
El Ripollet, per als habitants que té, hauria d'estar en tercera...
Però si estuviera en tercera divisió, sí, faltaria altra categoria.
I un ara, equip femení.
Sí, no. Un equip, hombre, això ha d'estar més a més. Però jo crec que del juvenil hay un vacío. Falta un equipo que estuviese en la tercera territorial, segunda territorial, que un jugador juvenil pueda pasar a esa tercera territorial para dar el salto a primera, porque si no, acabas de juvenil, si eres bueno, puedes jugar por el primer equipo, pero sí, si no, ya abandonas.
Es que hay muchos problemas en el fútbol, con los chavales hay muchísimos problemas. Yo cuando salí de la Junta del Ripollet, dije, nunca más volveré a ser de Junta, simplemente socio. Pero me vino a buscar Francisco Inglada y él no le podía decir que no, porque él colabora mucho conmigo, es una persona muy seria, muy trabajador, y no he podido decirle que no. He tenido que decir que sí, y aquí estoy con él.
Pues yo tengo unas paraules, quan va sortir, encara no es havia acabat la Lliga, ja entrevistamos en directo al entrenador, al nou entrenador Jordi Muñoz, i l'altre dia també vam entrevistar parlant ja dels partits de la Festa Major, però la Festa Major ell diu que, home, l'important és guanyar, però tant és si es perd, perquè, clar, una Festa Major, si puc, juguen 11 i la segona part juguen 11 més, no? Vull dir que la Lliga és quan es veurà aquest diumenge, no? Que deia que apretava molt, perquè li vas preguntar on te veia el Ripollet. Anem a recordar les paraules de Jordi Muñoz.
Bueno, diu que hi ha un refrany que diu que los gitanos no quieren nunca a sus hijos con buenos principios. O sigui, nosaltres tenim ara el Granollers, la primera sortida, i la segona sortida és Rubí. O sigui que quan avança els teus del mig, millor.
És molt aviat per dir-ho, una lliga que és molt forta. A on ve situat el Ripollet, la final de lliga?
Hòstia, sí, ja comenceu a apretar, no? Comenceu a apretar, però, a veure, jo crec que dels 6-7 primers estarem.
No, perquè a vegades si amb l'equip que tinc, doncs puc passar, puc baixar, puc quedar tercer, puc quedar quart.
No, jo això no ho puc dir ara, La meva il·lusió seria quedar un puesto millor que l'any passat, però això ja veurem, no? Les lligues, cada lliga és molt diferent. Aquest any hi ha molta més competència que l'any passat. L'any passat jo he portat 3 anys a preferent i l'any passat va ser una lliga molt fluixeta, molt fluixeta. Aquest any hi ha la Gramenet, el Vic s'ha reforçat molt bé, el Rubí té un pressupost de tercera divisió, vull dir, aquestes coses s'han de valorar també.
De totes maneres, si es fes el mateix l'any passat o un parell de llocs a baix, també seria bona temporada, no?
Jo penso que sí, no? Veient el d'això que hi ha a la categoria, penso que sí. Jo penso que quedant dels 5-6 primers és una bona classificació.
A part dels jugadors que hi ha algun lesionat que no pugui jugar allà, o vull dir, aquests jugadors que puguin estar tocats podran començar la Lliga?
És que precisament els estic aguantant perquè puguin jugar l'últim partit així de pretemporada per jugar a la Lliga, perquè penso que són jugadors molt importants per l'equip.
I els dies d'entrenament que farà el Ripollet a partir d'ara ja?
Aquesta setmana que ve encara farem tots els dies, i després la setmana que ve ja només serà pues, lo normal, els dimarts, dijous, divendres.
Sort, i sort amb aquests dos partits, sobretot comencem ja la bona temporada i que es pugui puntuar al Camp de Granollers.
Sí, no, jo la sort la vull a partir del dia 14, la sort que també s'ha de buscar, no? Però crec que sí, perquè s'està arribant. A veure, si amb aquest equip que estem fent equips de circumstàncies, jo penso que ja donarem bons matins a la gent de Ripollet.
És més dura que l'any passat, la Lliga? Tu que l'any passat portaves un com a entrenador d'un equip?
És que és molt difícil definir. Jo em costa molt definir el tema, perquè primerament aquest campionat no l'he vist encara. Llavors, el que sí que he de dir és que potser l'any passat doncs, equips amb un pressupost... De fet, el futbol, a vegades, diem que els calés no ho són tot, però a vegades...
Clar, perquè es pot pitjar malament, no?
Sí.
Cart i malament.
Però mira, l'Olesa, els dos equips que tenien el pressupost més alt de la categoria són els dos que han pujat, l'Olesa i Llagostera. És a dir, algú tindrà que veure. Llavors, l'Olesa, recordo que fins 4 o 5 partits abans del campionat encara es va tornar a reforçar amb un extrem esquerre, un jugador de tercera divisió o de segona B. Llavors, aquests equips no paren. I llavors jo em poso, amb el terreny que a mi em pertocava en aquell moment, amb el Canovelles vam arribar a estar primers. Però, és clar, com no podíem fitxar, no teníem l'element important de dir, bueno, ara podem fitxar un delanter centre, l'anem a buscar. Teníem de comptar amb la plantilla, que jo que és una cosa que estava completament d'acord, eh? No és que estigui en desacord amb aquest tema. Vull dir, si haguéssim volgut fitxar amb un jugador de categoria, potser el Canovelles hauria sigut la sorpresa en aquell moment. Però com no estava preestablet de que gastant-se un diner i no comptava amb aquest diners, no es van gastar. El futbol, llestimosament, els calés tenen molta importància.
Van quedar ja amb l'entrenador del Ripollet que cada dilluns entraria en directe en el programa per analitzar com ha anat el partit, si s'ha guanyat, si s'ha perdut, si s'ha empatat, i per fer la quiniela de la setmana. Avui no ho farem amb ell, avui la farem amb els dos, president i vicepresident, la quiniela d'aquesta setmana, i veurem ja el dilluns, ja entraríem en directe perquè ens expliqués com ha anat el partit de Granollers, que esperem que sigui un 2 a la quiniela. I avui la farem amb els dos convidats que tenim aquí. Per exemple, Sant Feliu Mollet.
Sant Feliu Mollet. 1.
Palafrugell Palau.
Jo.
Sí.
1.
1. Rubí Parets.
1.
Bellavista Sant Cugat.
Un empat.
Vilassar de Dalt Can Fatxó.
1-2.
Lloret, Sant Hilari.
1.
Canovelles, Roses.
Un empat.
Gravenet B, Vic.
1-2.
I Granollers, Ripollet.
1-2.
Esta la pongo jo, va.
1-2.
1-2. Bueno, aquí no hi ha prèmit, eh? Vull dir, si l'acertem, acertem. Ja, ja. L'any passat n'acertava molt pocs, ja t'ho dic ben clar, eh? I acertava jo el del Ripollet, perquè l'entrenador, Antonio Romero, no volia mullar-se. Deia, no, tu poses el Ripollet, no sé si et voldrà mullar
Ramon,
o no.
Ramon, perdó, jo com que adivina el Ripollet, tinc bastant.
I no sé si es voldrà mullar o no, però el dilluns ho sabrem, no? Bé, el Ripollet que comença aquesta temporada, a Granollers, si no hi ha res malament, serà el diumenge a les 12, no?
Correcte.
Tota la plantilla està sana per poder anar allà?
Sí, sana, sí. A mi ens faltava tramitar un tema d'una fitxa d'un jugador. Que per
aquest motiu... jugador és el Toni Corral, potser?
No, és el Rubén
perquè, Bermejo. Rubén Bermejo. Perquè Toni Corral va jugar a Castellà, va marcar gol de l'empat, no?
Sí.
Està per jugar o no està per jugar?
Bueno, el Toni Corral és un jugador que nosaltres el tenim en compte perquè és un jugador pues, que donaria pues, ofici, veterania, justament a davant, que a vegades és on... hi ha mancances, és a dir, és un home que té gol, té veterania, el que passa que el pressupost del Ripollet econòmicament està tancat, no podem fer cap despesa que no estigui controlada, no la teníem controlada aquesta despesa, i hem d'anar amb peus de ploma en tots els aspectes, i sobretot amb l'econòmic, hem d'anar sapiguent el que realment podem fer i no podem fotre cap dispendi de que no estigui controlat. Vull dir, si el jugador sabent una sèrie de condicions que siguin òptimes pel Ripollet, que puguem i que no alterin el tema econòmic, nosaltres farem un esforç, però si realment el jugador pues, no ho veu així, ho respectarem, però la plantilla estaria tancada en aquest cas.
Perquè de moment no té sponsor, no, el Ripollet? S'està buscant.
No, el Ripollet, t'he d'explicar que amb el tema d'esponsors, doncs els esponsors que hi havia l'any passat ens van manifestar en el seu moment de que no continuaven, i llavors a partir d'aquest moment nosaltres hem brindat una sèrie de cartes amb una sèrie d'empreses per brindar-los ser esponsors de l'equip. El que passa que entenem que és un moment complicat, després de vacacions, i nosaltres a partir de setembre o octubre sí que farem ja, anirem a buscar un tema per mirar de buscar una empresa de Ripollet doncs que estigui disposada a col·laborar, ajudant-se, i nosaltres també ajudar aquestes empreses a que siguin més conegudes en el món del futbol.
El calendari del Ripollet, clar, tot és igual, no? Però tenir un començament difícil o dius, mira, a part de Granollers és un calendari fàcil, en principi. Com el veus, el calendari?
Home, jo el veu difícil. pero al mismo tiempo tío, con mucho optimismo. Es difícil que primer partido Granollers, después de Rubí, ¿no, Francisco?
Mira, fem un repàs. Granollers, el primer partit, Ripollet aquí amb el Bellavista, llavors es va al camp de la Gramenet, camp de la Gramenet, i llavors ve aquí el Palafrugell. Déu-n'hi-do, no?
Pues mira, 15 puntos. 15 puntos. Hay que ser optimista.
Sí, sí, sí. Hombre, home, ja seria bueno, no? Sí. Ganar la Granollers, ja seria bueno d'entrada ganar la Granollers i ganar el camp de la Gramenet, eh? Uno de los equipos que también tiene que ser de los punteros.
Como nosotros, ¿no? Vamos, para allá vamos a ir de víctima, le vamos a ganar. A Granollers y al Rubí y a Santa Coloma Gramenet. Ya verás, seguro.
Cada any a la ràdio fa ja 4 anys que fem el tropeig InfoSport, sí. Que és el tropeig del màxim golejador. L'any passat va ser Canyes. Qui pot ser aquest any? L'any passat va estar a punt de portar-se l'Edu, que aquest any continua l'Edu. Qui veus que pot ser el màxim golejador que tingueu aquest any? O tenim un equip que poden marcar gols molts?
No, m'agradaria que sí. No tinc preferències per cap jugador. El que passa que sí que, a veure, per la predisposició a quedar-se en el club i per les ganes i per la sinceritat, m'agradaria molt que sigués l'Edu. És un jugador que va ser el primer jugador que ens va dir que es quedava a la plantilla, i a mi això és una de les coses que jo recordo, doncs, amb més agraïment, perquè no teníem plantilla. I el primer jugador que ens va dir que es quedava amb un sí tàcit va ser l'Edu Marrón, i a mi m'agradaria que tingués un premi de que pogués quedar al màxim.
L'any passat, doncs, l'emportava ell. Estava a la lluita entre, bueno, fa 2 anys, entre Aitor i Edu. L'any passat, Edu. I el Timona, el pitjar Canyes, la Canyes va fer marcar quasi 2 o 3 gols als últims partits, i per 1 o 2 gols va ser el Canyes, no?
Per dos, no, Francisco?
Per dos goles. Sí.
I aquest és el Edu, més conegut com el nom d'Eduardo Marrón Aguilera, que jo crec que és el jugador més alt i més corporal. Jo el comparo com quan anteriorment el Ripollet tenia l'Osuna.
El Pedro Osuna,
eh? Sí. Parecido a les característiques. Sí. Pasa que tiene un palo com Osuna, que no salta mucho de cabeza.
Pero l'Osuna no tiene que saltar mucho. L'Osuna
con no, la... pero a veces podía coger muchas pelotas, sí, y yo creo un poco más de ímpetu, ¿no? Bueno, aquest pot ser el màxim col·legio. No, a part d'això, quin altre jugador pot destacar? Quin destacaries? Dir, mira, no confiàvem en aquest jugador, ma, no confiàvem. I ha sigut la revelació.
No, aquí hi ha jugadors importants, i el Cadmo, i el Juan Antonio García, i el Javi del Júpiter, i el Pedro, i el Kilian, que són jugadors que tenen gol. Jo m'agradaria molt que el Kilian tingués sort aquest any, perquè l'any que vam estar, que el vam fitxar el primer any de preferent, va tindre la mala sort de l'accident, no va poder fer
un accident de cotxe, no?
Sí, un accident de cotxe. Llavors aquest any ell té moltíssimes ganes d'intentar fer el que no va poder fer aquell any. És un home amb moltes ganes i amb molta qualitat. Llavors, clar, aquest problema és sempre per l'entrenador, que ha d'escollir sempre els 11 que ell creu més adients per jugar al partit, i llavors que les coses surtin bé.
I és clar, i l'11 titular no es pot saber com a mínim si fins que s'ha fet un parell de partits, no?
Jo crec que més.
Sí?
Més sí, partits. Perquè hem de tenir en compte que, penso jo, que ha tingut moltes baixes de lesions de pretemporada, i llavors fer l'equip ideal, penso que ell, crec, vull dir, jo amb el tema de l'equip no parlo gaire amb el míster, perquè jo ara he d'intentar apartar-me de la meva faceta després de 30
anys. Ara no fas d'entrenador, fas de president.
No, faig d'entrenador de nens petits.
A fer de todo.
Que m'encanten. Els nens petits m'agrada molt i penso que és una cosa que la seguiré fent si puc. Llavors, amb el primer equip vull guardar una mica les distàncies, perquè no m'agradaria mai que la gent pogués pensar que jo estic a l'entrenador. Ell té una valesa de molts anys, fa molts anys que entrena, fa molts anys que ens coneixem, i llavors ell ha de ser el que d'allò. Si un dia té un problema vol consultar-lo, però jo no aniré mai a dir-li quin és l'equip ideal, ni posar-li, ni criticar-li, perquè ahir em deia justament, diu, vindràs a tots els partits? Jo molts partits el diumenge no penso anar-hi. És a dir, si puc anar a veure el juvenil o puc anar a veure l'infantil, ni a veure el juvenil o l'infantil. Perquè penso que el primer equip, el president, potser sí, ha d'anar a donar un acte públic, i llavors, però hi ha un vicepresident, hi ha altres persones que poden anar-hi amb representació del Ripollet, i el president pot anar a veure un partit de la futbol base tranquil·lament, perquè d'allòs, perquè jo en el primer equip no tinc res a veure. Jo he d'estar durant la setmana en el camp, si hi ha un problema solucionar-lo amb la Junta, i llavors el diumenge la persona que cregui adient d'anar en representació del Ripollet, anar-hi, però no sempre ha de ser el president.
Què li falta al camp ara perquè estiguessin plenes condicions? Més vestuaris o està bé? O falta algú?
Vestuari.
Més vestuaris, no?
Jo crec que de 2 o 3 vestuaris més són necessaris.
Perquè, esclar, en un dia de cada dia, quants nens es mouen per allà dintre?
Mira, el divendres avui mateix, abans de vindre cap aquí, hem tingut de parlar amb el coordinador, un altre tema molt important, Palau, un tema de coordinació fantàstic, un treballador claríssim del futbol, una persona que ja l'any passat, penso que ell sol, ell sol, i s'ha de dir així, ell sol va portar tot el futbol base, el pes del futbol base. Aquest any compta amb la col·laboració del Jordi, una persona de Llos, i un senyor Salvador que ha vingut, que estarà a l'oficina, i ell ha portat el tema del futbol base. Has de pensar que nosaltres el divendres els equips entrenen quasi bé tots els equips, llavors tenim un problema de vestuaris impressionant. Llavors, l'estructura de camp que té el Ribollet, li falten vestidors. Li falten vestidors, perquè nosaltres estem movent, estem parlant d'un principi de 300 nens. Si aquests 300 nens han d'entrenar amb una franja d'horari de 5 i mitja fins a les 8 i mitja, imagina't, en 3 hores moure aquests nens. És molt difícil, molt difícil, sí. Molt difícil.
Hi ha aigua suficient per tots quan acaben de dutxar-se de la jornada? Vull dir...
Sí, sí.
Aigua, sí, sí. Sí? Sí, sí, sí,
clar, sí, sí. Abans et queixava la gent, hosti, quan em dutxo jo hi ha aigua freda, no?
No, ara no. Ara hi ha una caldera molt gran d'allí i no, sí. Eso no és problema. El problema és los vestuarios, que necessitem 3 más.
I llum està perfecte o...?
Sí, bueno, el PAME de quan en quan fa les revisions pertinents, quan se li fa un parte, veren, ho arregla, no hi ha cap problema.
Però faria, fa el dia falta més llum o no?
No, jo crec que és òptima la llum per jugar. Crec
perquè
que...
quan hi havia la llum, no hi havia la gespa, la llum, què s'hi veia més? Es veu menys ara o abans o com va? Perquè
no, potser...
La gent color... deia, ara és que hi ha més, ja la gespa no es veu tant.
Sí, és que el color verd potser retrau una mica, sí. Amaga una mica la llum. Però, bueno, jo penso que és una gespa correcta i una llum correcta. A més, quan hi ha qualsevol cosa, el PAME venen a arreglar-la, no hi ha cap problema.
Jo no sé si hi ha alguna pregunta d'aquelles que, mira, m'agradaria que em preguntessis això i no m'ho preguntat.
No, jo només, aprofitant aquí que estem, 3 o 4 coses puntuals que penso que s'han de dir. Llavors, quan hi ha hagut un tema en un club de futbol Ripollet, que hi ha hagut un tema d'eleccions i sempre hi ha mals entesos, jo l'únic que vull dir és el següent. I d'una vegada per totes, ho vaig dir a l'assemblea i ho torno a dir ara. Nosaltres, la gent que hem entrat al Ripollet, només hem entrat per una cosa. Només tenim un interès només, que el Ripollet vagi bé. Però no el Ripollet primer equip, sinó la base, que els nens estiguin atesos, que hi hagi un ordre, que hi hagi una disciplina, que quan la gent està en els vestuaris es pugui parlar amb la gent, que cada persona tingui la seva feina, i l'únic que intentem és unir els socis. No, en cap moment volem separar a cap soci. Hagin recolzat a la meva candidatura o no l'hagin recolzat. Vull dir, aquí el que busquem és un interès del club de futbol Ripollet. La persona que no ho vegi així... va malament. I dintre de la nostra junta hi ha gent que estaven recolzant també l'Urbano i ara estan amb mi. Vull dir, estan no
amb... A més, tu vas dir a l'Urbano que si guanyaves jo... podia venir amb tu.
I li tornaria a dir les vegades que sigués possible. Jo es digui, qualsevol persona que vulgui col·laborar amb el Ribollet té les portes obertes perquè som un club petit i necessitem de tots. Qualsevol persona, per poca cosa que faci, estarà ben feta. Això és el primer. Segona, el tema de la presentació, que és important pel futbol base, que és el dia 5 d'octubre, la presentació del futbol base el 5 d'octubre, que hem convidat el president de la Federació Catalana de Futbol. Dintre d'aquests actes volem donar una petita sorpresa a una persona que està molt vinculada al Ripollet, que em permetreu que no diguem nom perquè sigui sorpresa. I llavors, és el dia del Palafrugell, per tant, el partit del Palafrugell no serà a les 12, sinó que serà a les 6 i mitja, que aprofitarem per la presentació.
Doncs ficarem aquí, doncs, perquè seria, estem parlant que seria la jornada 4, ja, 4. Que jugaríeu aquí contra el Palafrugell. Seria, doncs, el diumenge a les 6 de la tarda.
6 i mitja.
6 i mitja.
Sí, la presentació seria a partir de les 3 de la tarda.
A les 15 hores ja hi hauria la presentació, no? Molt bé.
Llavors, un altre tema important per nosaltres és que a nosaltres també ens agradaria molt, els que som de junta, poder parlar d'una vegada, amb sinceritat, del tema de la unificació del futbol al Ripollet. Penso que és un tema important perquè les instal·lacions de Ripollet les han de disfrutar els nens de Ripollet, siguin de l'entitat que siguin, disfrutar-lo. I llavors penso que el futbol s'ha d'anar a unificar. A Cerdanyola han aconseguit una cosa que realment potser dels únics costos que s'ha pogut aconseguir. 5 o 6 entitats funcionades en una. És a dir, s'ha fet la fusió de 6 entitats només amb una representativa del poble, Club de Futbol Cerdanyola del Vallès. I això... amb el que repercuteix és amb els nanos i amb el futbol del poble. Llavors està claríssim que hem de mirar de buscar la unificació màxima de les entitats que toquen el futbol. I llavors, aprofitant l'antena, et diria el següent. Estem molt interessats en que ens falten nens nascuts del 2002 per estar a l'escola i ens falten, per crear un equip de futbol 7 de la Vins, nens nascuts del 97 i del 98, partint d'allà tota l'escala feta. Nens a la Vins del 97 i del 98 per acabar de complementar totes les escales dels equips des del primer equip fins a l'escola. I el que més, doncs, agraïu-vos tot el que feu pel futbol.
Pepe, para terminar, ¿qué le pedirías a la gente de Ripollet para que vaya al campo?
Pues le pediría que apoyaran totalmente al Club de Fútbol Ripollet, que se hicieran socio, pero si no quieren hacerse socio, pues que vayan al campo a animar el club.
¿Qué vale la cuota?
115 euros.
¿Está bien o...?
Claro. Yo creo que está muy bien, está muy bien. 115 euros, te lo gastas en cualquier día que vayas a hacer una cerveza con la familia.
Doncs moltes gràcies per estar aquí, sois un gran José Carbonero, que tingueu sort no solament en tota la lliga, però comencem ja puntuant i a veure si el dilluns, com a mínim, la quiniela aquesta que hem fet, podem acertar el dos del Ripollet. I a partir del dilluns ja tindrem en directe cada dilluns aquí el nou entrenador Jordi Muñoz. Gràcies i bona tarda.
A vosaltres. Adéu. Molt bé, merci.